Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Pedro Sánchez ha presentat aquest migdia les més de 300 mesures programàtiques amb les quals pretén convèncer altres forces polítiques perquè facilitin la seva investidura abans del 23 d'aquest mes. Inclou plantejaments específics per abordar allò que el president en funcions considera crisi de convivència a Catalunya. Pedro Sánchez reitera que no pot haver-hi cap referèndum d'autodeterminació perquè, segons diu, trenca la societat. En general, el document planteja canvis en la reforma laboral i en les pensions, entre altres temes. Per cert, que el Partit dels Socialistes de Catalunya ha confirmat avui que no participarà en l'acte institucional de la Diada dimarts vinent, dia 10. Eva Granados, portaveu socialista al Parlament, ha justificat la decisió dient que la seva formació se sent exclosa pel que és una reivindicació independentista. El primer secretari, Miquel Iceta, ha justificat també la decisió dient que les institucions han d'organitzar actes que siguin tan oberts, transversals i cívics com sigui possible per promoure la màxima participació ciutadana. Canviem de tema. L'atur ha augmentat a Catalunya de gairebé 12.600 persones a l'agost. Ara hi ha a casa nostra 371.000 desocupats. Al conjunt de l'Estat, l'augment ha estat de 54.300 ciutadans, cosa que deixa la xifra total de desocupats en 3.065.000. Boris Johnson ha deixat molt clar avui que no vol ajornar el Brexit més enllà del 31 d'octubre ni que vol, tampoc, no vol eleccions anticipades. Igualment, descarta la possibilitat d'un acord amb la Unió Europea. Ho ha assegurat en una declaració solemne davant de Downing Street arran dels rumors que apuntaven en les últimes hores a un avançament electoral si el Parlament bloquejava el seu pla de sortir de la Unió Europea sense acord. També destaquem que ha mort a Nova York als 90 anys l'escriptora i assagista dels Estats Units Barbara Probst Solomon. Filla d'una família jueva ben situada, de ben jove es va comprometre amb la lluita per la democràcia i contra el franquisme a Espanya, país que va visitar diversos cops i que va documentar en diversos dels seus llibres. I amb motiu de l'any jubilar de Santa Bernadette, la nena que va veure l'any 1858, la Mare de Déu a Lourdes, i amb motiu del 175è aniversari del naixement de la nena, les relíquies de la santa recorren des d'ara i durant 3 mesos 46 diòcesis espanyoles. A Catalunya arribaran la primera setmana de novembre aquestes relíquies de Santa Bernadette de Subirús. Fins aquí l'actualitat, de seguida al Mirador. Avui parlarem, en el segon dia de la temporada, de la crisi humanitària amb migrants i refugiats que s'han jugat la vida i en molts casos l'han perduda aquest estiu a la Mediterrània. Abans, el pensament del dia amb el coach Jordi Casado.
No saps ben bé com ha passat, però ja tens el dimarts a les teves esquenes. No t'espantis, ja ha passat el primer dia de feina i no n'hi ha per tant. Has explicat 4 batalletes i 2 anècdotes. Has ensenyat unes quantes fotos mentre feies un cafè amb els teus companys. T'has plantejat que en un dia no has de respondre 200 correus i que a poc agafaràs un ritme més ferm. Respira. No vulguis fer-ho tot de cop i aprèn a gestionar el temps i les tasques. Tot passa. Les vacances, els caps de setmana i fins i tot el nostre retorn laboral. Ben trobats.
Ràdio Estel.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
A 6 i 6 minuts, salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Mirem avui cap al drama de les migracions i del refugi, una realitat que ha viscut aquest estiu, com segurament tots sabeu, una nova crisi humanitària a la Mediterrània central, amb tensions entre diverses ONGs i governs europeus, i amb víctimes, ferits i, sobretot, patiment en un cúmul de situacions marcades per la desesperació. Per exemple, l'organització no governamental alemanya Mission Lifeline rescatava ara fa una setmana tot just un centenar de migrants d'una embarcació que s'estava enfonsant davant de la costa de Líbia. Abans, i entre moltes altres operacions de salvació, l'Odissea de l'Open Arms i l'Ocean Viking ha mostrat durant les últimes setmanes que són milers les persones que es llencen al mar cada mes, especialment en una època com la d'aquestes últimes setmanes, la de bonança meteorològica a la Mediterrània, i principalment durant l'estiu. La qüestió del trànsit per Líbia no és tan nou com pugui semblar, perquè ja anys enrere el país nord-africà havia assolit acords amb Itàlia i amb altres països del sud d'Europa. Ara el que passa és que Líbia pateix una veritable fractura amb dos governs i una conflictivitat encara més deteriorada que en anys passats, amb un sistema tribal i mal resolt. Les entitats que rescaten les persones a la Mediterrània, acusades d'afavorir la immigració il·legal i de fomentar el tràfic de persones, fan un treball exemplar. Això ho hem de dir molt clar. Sovint no entès, però que destapa també un problema complex que va més enllà de les bones intencions i de la necessària acció humanitària que comença per salvar vides. La gran pregunta és si l'ajuda als països d'origen s'està fent i si es pot millorar. El dilema de fons és entre el foment de la migració, que molts veuen al darrere de les ONGs que ajuden i rescaten persones, una realitat que no resoldria els problemes de fons, i la prevenció d'aquestes onades, que es pot fer sempre des d'una visió humana i positiva. Ens acompanyen avui per analitzar aquest tema Luigi Contento, que és geòleg i membre de l'Associació Catòlica de Treballadors Italians a Catalunya, ACLICAT. Bona tarda, senyor Contento.
Buenas tardes.
Com ha anat l'estiu?
Bastant bé.
Bé, la salut es va comportant bé?
Sí, bastant bé, també.
Molt bé, gràcies. Ho celebrem. Gràcies. També saludem Jorge Martínez Lucena, professor de la Universitat Abat Oliba Seu i també coneixedor de tota aquesta realitat de les migracions i el refugi a la Mediterrània. Bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda.
I saludem per completar les presentacions Dani Vilaró, periodista i portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya. Benvingut sempre, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Bé, a tots ha anat bé l'estiu.
Molt bé, sí. Tornant com vosaltres, no?
Exacte, tots estem tornant i suposo que en el treball de cooperació i de les ONGs també també hi ha una mica de pausa dintre del que sí. Es pot, perquè sempre sí. Hi ha situacions
alguns
de denúncia.
Alguns hem descansat personalment, però les entitats no. No descansen.
Els pronunciaments s'han hagut fins i tot d'enfortir aquest estiu amb el que ha passat a la Mediterrània.
Sí, realment hi ha hagut molt interès en això. Les vacances, bé, gràcies. Però hem estat molt pendents del que estava succeint, que ens ha semblat realment preocupant.
Quin nivell de preocupació, diguéssim, superior a altres anys podríem destacar del que ha passat a la Mediterrània? Principalment les xifres de morts, aquesta mena de tensió, no?, entre els governs europeus que no entenen la situació.
Jo crec que s'ha enverinat especialment aquest estiu el tema, no? I s'ha vist molt clarament, ja sense posar pues cap, no sé, sense tapar res, que hi ha una criminalització de l'hospitalitat a Europa, no? I que, diguem, hi ha una divergència entre els polítics moltes vegades i el sentir de bona part de la població. És veritat que aquesta població ha votat aquests polítics, no?, també. Però, diguem, s'ha vist un enfrontament, jo crec, de mitjans, també, no? I s'ha posat sobre la taula aquest problema de la criminalització de l'hospitalitat.
És realment preocupant. Si
sí, molt d'acord, no?, amb el que deia el Jorge, perquè realment potser la diferència amb altres anys és perquè aquestes ONGs moltes ja estan operant des de fa un temps, no, malauradament, des que els estats s'han retirat una mica del que és la seva obligació, que és rescatar la gent que té dificultats o que està al mar, no? Aquestes ONGs fa anys que operen, però ara assistim des de fa un temps, doncs, a aquesta criminalització de la solidaritat, no?, que nosaltres en diem. És a dir, aquestes acusacions, per exemple, de connivència amb les màfies, que són absolutament falses, no? Pensem, per exemple, que en aquests vaixells hi van molts periodistes, hi viatgen molts periodistes, i, per tant, molts testimonis que, si veiessin alguna cosa estranya, ho explicarien, no? I, per tant, aquesta és una de les acusacions que es fa, no? I realment, doncs, aquestes legislacions, no?, que estan aprovant alguns països, que realment el que volen és posar traves, diguem, a la solidaritat, no?, que en definitiva és el que estan fent aquestes entitats al mar.
Señor Contento.
Sí, es verdad que están dos problemas fundamentales. El primero, es claro y evidente que la Europa se ha desinteresado del problema. Europa no quiere o no puede solucionar este problema, porque esta sería la cosa. Y no es posible que los países de frontera, España, Italia, Grecia, acojan toda esta gente, imposible. Es imposible. Decíamos de Libia. Libia, ¿hasta cuándo estaba Gaddafi? Sí, estaba un flujo migratorio, pero era muy limitado. Y de esto tenemos que reengraciar Francia, que creó el desastre. Porque Gaddafi, por lo menos, tenía las tribus bien sistemadas.
Controladas,
ahora,
digamos.
Ahora está una guerra en acto. Es claro que la gente escapa. Nosotros, que somos también pueblos de migraciones, italianos, españoles, griegos, tendríamos que entender muy bien el problema. Pero es obvio que cuando íbamos nosotros, nos ponías muchas trabas para entrar en un país, tipo Estados Unidos. Yo tenía una pariente que la llevaron a Ellis Island por tres veces, intentó entrar por tres veces, la mandaron en Europa. O sea, la miraban con un poco a fondo. Ahora, pero, mucha gente. Porque prácticamente, además de lo que mandan, que llegan con las naves de la ONG, está mucha gente que llega por su propia cuenta. En Italia, ayer, un barquito de madera llevaba 35 personas. Y claro, estos han desembarcado en la isla, ¿qué hace? No lo puede mandar fuera. Y tiene razón Francisco cuando dice, cuando se acoge a la gente, pero se tiene que garantizar también un mínimo de subsistencia, un mínimo de vida, porque esta gente, si no, está destinada a delinquir. Este es el problema serio. Sí, y este no quiere, no lo sé si Europa no quiere solucionar el problema.
Jo diria que no vol. Jo diria que no vol.
No quiere.
El que ha dit el Luigi és veritat, és a dir, hi ha un problema estructural greu, sobretot amb els països del sud, no?, que són els països que estan rebent, és a dir,
clar,
Itàlia, Grècia, Espanya, que estan rebent aquestes embarcacions, i que realment els països del nord miren cap a una altra banda, els països d'Europa del nord miren cap a una altra banda, i no hi ha una solució comuna. Estem a la Unió Europea, i hauria de ser la Unió Europea, són 28 països, són 500 milions de persones, que podrien perfectament gestionar l'arribada d'aquestes persones i d'aquestes barques, perquè no estem parlant ni d'un allau ni de tot això. Estem parlant d'unes xifres que es podrien gestionar a nivell europeu. El problema és quan tot això només es deixa a Espanya, Itàlia, Grècia, que llavors sí que el problema el tenen aquests països. No? I, per tant, el que hauria de fer-se és reformar el sistema d'asil europeu, que s'ha demostrat que és absolutament fallit.
Solo si pensamos que cascat. La gente que llegaba en Italia y quería ir en Francia, cuando llegaban a 20.000, el gobierno francés bloqueaba.
Ajá. Claro.
Si no le hacía pasar. Entonces, la España, Italia, Grecia, dicen, nosotros no podemos acoger. ¿Por qué la gente no se quiere ir a Suecia, a Noruega, no sea a Dinamarca?
Clar, perquè no hi ha una política comuna europea.
Sí, fet, però este problema és serio.
No és perquè vostè sigui italià, però certament Itàlia ha fet un gran esforç d'acollida els últims anys.
Sí, però,
també s'ha de dir, eh?
Realment.
No és justificable alguna actitud de l'actual govern italià, però...
teníem Salvini, que era tota una cosa
particular. Sí, certament molt, molt negativa la seva actitud, podem dir.
No que sus ideas eran muy equivocadas, porque quería... mover Europa, solo que, como dice el poeta Dante, el modo que encara m'ofende, perquè no se puede, i era así.
Clar, clar, brutal. Amb aquesta actitud. I després,
por fortuna que mañana Salvini se va.
Sí, sembla que el govern italià nou, que ja en parlarem...
Però sembla també que tornarà.
No, bé, no?
Sí, sí. No? Si se hace la elección, este ganará, eh?
Clar, porque aquest acaba... és el tema.
¿Por qué acaba...
Això vull dir, això vull dir.
Y por eso... non si han puesto d'accordo il diablo e l'agua santa, PD e 5 Stelle, per evitare il ritorno di Salvini, perché se si va alla elezione Salvini gana, perquè ha cavalcato la crisi, la tigre de la immigrazione.
I d'aquí dos anys ja veurem, és clar. També pot guanyar, però ja es veurà.
Sí, però vamos a ver.
Sí, en qualsevol cas, i entrant una mica en els detalls del que ha passat aquest estiu, per exemple, la situació del vaixell d'Open Arms i tot aquest, no sé si dir malentès o aquesta picabaralla entre el govern espanyol i l'ONG catalana d'Òscar Camps, amb la compareixença la setmana passada de la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo. Com l'interpreten, això? Perquè sembla que sí, que se li havia ofert un port proper, Open Arms deia que no, bé...
Com és possible darle el puerto de Algeciras que la pobre Nar necessitava 7 dies per llegar?
Clar, clar.
El govern espanyol ara pot dir el que vulgui, però el govern espanyol també ha intentat dificultar totalment les tasques de salvament.
No ho ha fet amb estil Salvini, diguéssim, però...
amb fórmules...
més diplomàcia, no?
Estàtiques, de foment, de no poder sortir del port. Recordem que el port de Barcelona va estar Open Arms, el vaixell bloquejat durant 2 mesos, i que va haver un altre vaixell bloquejat al País Basc, perquè no tenien el permís per sortir, per tant, no, tampoc se sent còmode, diguem, ni és això que dèiem, no està fent prou, o no fa el que ha de fer, diguem, per gestionar aquesta crisi, no? A nosaltres el que ens preocupa sobretot és que aquestes ONGs, el que dèiem abans de la criminalització, no? Les considerem defensores de drets humans, i el que han de fer els estats davant d'una figura de defensor de drets humans, que pot ser una persona física o pot ser una entitat, doncs és protegir-les, no? O almenys facilitar la seva feina, i més quan encara estan fent aquesta feina, diguem, que no fan els estats, no? Que és rescatar, insisteixo, les persones al mar, que és el primer que diu la llei de salvament marítim, no? La llei del mar, no? Que és quan una embarcació té problemes, qualsevol altra embarcació la rescata, no? Sigui un vaixell de pescadors, sigui qui sigui, no?
Això no és ser d'una màfia, ni
no,
ser...
No. Jo crec que hi ha hagut
ni fomentar la immigració, tampoc, necessàriament.
No, exacte, no? Jo crec que hi ha hagut una trampa mediàtica, no? Perquè s'ha confós el problema dels nàufrags, de gent que s'ha recollit pel mar, no? I que s'ha de salvar, no? En principi, si no tens clara la llei del mar, doncs tens clara mínimament el que val una persona, no? Ja amb això tirem, no? S'ha confós amb el problema general de les polítiques anti-immigració o, diguem, de regulació de la immigració, que jo crec que és un tema que se n'ha de parlar, que es pot millorar moltíssim, com s'ha dit aquí, no? Que es pot millorar a destí, no? Mirant que els països africans pues, tinguin governs més estables. Es pot, diguem, treballar no en solucions de tipus militar, com s'estan venent armes a gent que no té 2 dits de front, i que està, diguem, fomentant una falta, la guerra i falta de convivència allà a Àfrica, raons per les quals està pujant moltes persones, fugint d'aquella situació, i es pot fomentar fent passadissos humanitaris que no té a veure amb una apertura, diguem, general per tothom, sinó, diguem, amb una esperança concreta relacionada amb una via administrativa regulada, no? que possibiliti a tots els països europeus arribar. No?
En particular, lo que dice muy
Jorge
exacto,
Martínez,
pero
sí.
Está un desinterese mundial de arreglar los problemas en África. Porque si no, la industria bélica de rusos y americanos, ¿a quién la venden las armas? Si se arregla el problema de África.
Y chinos.
Y China también. Este es el problema serio. Yo no he oído un Estado, una nación que quiere arreglar el problema de África. En los años 60-68, una persona sola vio el problema y había solucionado el problema en Nigeria. Pero, ¿qué pasó? Que la mafia lo suicidó. perquè no hacía cómodo a las siete hermanas del petróleo que encargaron el gobierno americano de hacer presión sobre el gobierno italiano, la mafia le puso la bomba. Uh-huh. Este señor se llamaba Enrico Mattei.
Uh-huh. Sí, sí, exponente de la democracia cristiana,
pero era un hombre que tenía solo la escuela primaria, pero tenía un cerebro que era así. Uh-huh.
Bé, doncs, por eso, ha fet senyal que era molt gran.
Sí. Aquí l'hem vist. Gràcies.
Había hecho un plan muy serio a los nigerianos. Te llevamos tecnología, te llevamos todo, te llevamos instrumentos. La cosa, tú pones el petróleo 50-50, mitad y mitad.
I quins plans es podrien
pràcticament fer
ara?
Però lo suicidaron.
Sí, ha quedat
después plaga. Esto me consta porque me mandaron. Nel 1977 estuvo un plan ventennale de desarrollo de la ex colonia italiana, Etiopía, Eritrea, Somalia, Libia no, porque ya estaba Gheddafi. Uh-huh. En Eritrea actuábamos los italianos, rusos, alemanes y franceses. Uh-huh. Después, nosotros italianos tenemos la tarea de formar el personal docente. No solo, la única cosa lo hicimos. Los rusos, después que disfrutaban minas de oro, se fueron. Uh-huh. Los alemanes se fueron, los franceses se fueron. Acabó el plan de desarrollo.
Uh-huh. I pregunto, ¿es pot fer alguna cosa, si no semblant en aquesta línia?
Y después de esto, la catástrofe. Passaron de l'Est a la Cie a la catàstrofe.
Deixant de banda la qüestió dels interessos armamentístics, que evidentment són malauradament molt potents, hi ha alguna possible sortida, alguna esperança amb això?
El problema és que el context, diguem, l'ajuda al desenvolupament, per exemple, que podria ser una via, doncs, oficial, diguem-la, que donen els estats, està baixant, no? Està baixant...
A sota mínim, sí.
Des de l'impacte de la crisi, no? En què tots els estats, diguem, s'estan com replegant, diguem, en si mateixos, i per tant, la mirada, diguem, aquesta necessària que podria haver-hi sobre Àfrica o sobre altres continents per tal d'arreglar alguna cosa, doncs no acaba de fer-se mal.
Sí, és més econòmic, diguem, posar valles i posar drons i posar mines antipersona.
Sí, sí.
Que
blindar-se, en definitiva, no? I blindar les fronteres, no? Que és el que... O sigui, ara la cosa va per aquí, no? Uh-huh. La cosa va per aquí.
De tota manera, jo crec que des del nostre món, que és el món de la comunicació, sí que podem col·laborar en fer coses perquè, diguem, constantment la primera plana dels diaris està plena d'aquest enfrontament, que si Open Arms, que si la ministra, que si Salvini, que si totes aquestes coses, no? Generant un enfrontament, no? Un frontisme que després políticament porta el que porta, no? I jo crec que hauríem de fer molta pedagogia sobre el que està succeint als diferents països d'Àfrica, perquè abans de parlar... De parlar malament dels eritreus, per exemple, o de la gent que intenta pujar, sabem de què estan fugint i a què estan venint, no? Per exemple, per què no s'ha relacionat... un altre dels temes ha estat el dels incendis de l'Amazones, no? Però sí, hi ha tants incendis al Congo com a l'Amazones, i poder hi ha més superfície caramansa al Congo que a l'Amazones.
Sí, s'està demostrant a més, clarament.
I per què és
no
això? Per què sembla que no es parla d'això? Perquè allà no hi ha cap interès, no tenim un senyor populista a qui fotre-li o a qui defensar, perquè els mitjans, al final, el que fan és alinear-se d'un costat o de l'altre, oblidant el ser humà.
I sense treure importància al que ha passat a l'Amazònia.
No, per suposar.
Però és clar que de vegades som injustos en aquest...
Sí, ens centrem en allò que hi ha xitxa política, no?, populista.
Certament. Avui ens acompanyen en el mirador de l'actualitat el professor de la Universitat Abat Oliva, Jorge Martínez, ara l'escoltàvem, també amb el geòleg Luigi Contento i amb el portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya, Dani Vilaró. Parlem de la crisi humanitària a la Mediterrània, a banda d'altres aspectes que vulguin destacar. Una dada, 909 migrants, és a dir, entre migrants i refugiats, 909 persones han mort o han desaparegut a la Mediterrània.
Oficialment.
Oficialment, en el que portem de 2019. Exacte, perquè hi ha...
Perquè molts cadàvers no s'han trobat.
Exactament, sí.
I se sabe cuándo per els casos...
Els desapareguts sempre generen xifres molt aproximades, que poden ser superiors. Però vaja, en tot cas, més de 900, prop d'un miler, i segons algunes entitats més... les que han perdut la vida en aquest cementiri, recuperant la cita del Papa Francesc, que és la Mediterrània.
El Mare Mortum.
Exacte. Que ja el Parlament Europeu, ara fa gairebé 5 anys, el Sant Pare demanava que deixés de ser un cementiri. Bé, i això és un compromís de tota Europa. Ho deia el Parlament Europeu, precisament.
Sí. Sí, a veure, és una xifra alta, tot i que va ser més alta fa uns anys. El 2015-2016 parlàvem d'una xifra absolutament... bèstia de, més, de gairebé 3.500, 4.000 morts, no?
Important també recordar això.
Va ser quan
sí.
es va produir aquella reacció, no? Aquella reacció del volem acollir, etcètera, no? Uh-huh. Però, vaja, jo insisteixo, aquí el que han de fer els estats és destinar fons i destinar recursos a les operacions de salvament, i no només als països del sud. Salvament marítim, Espanya, és a dir, salvament marítim, els militars sí. Espanya, treu gent del mar. Treu gent del mar, patrulla i treu gent del mar.
Sí,
no?
Sí, doncs, troba pasteres per l'estret.
Itàlia, fins al 2013, tenia l'operació...
Frontex.
Que salvava moltes persones, però que va haver de deixar de fer per la insolidaritat dels altres països europeus. Clar. És a dir, justament per no rebre l'ajut. És a dir, Itàlia ho feia bé. El que passa és que va dir, escolti, això costa molts diners, ajudin-me, no? I Europa un altre cop va mirar cap a una altra banda, no? Llavors, el que han de fer tots els països europeus és anar a la una i destinar recursos, primer, per treure la gent del mar, és a dir, per fer salvament, perquè no hi hagi aquestes xifres de morts, i després, pel que dèiem, no? Reformar estructuralment tot el que és el sistema de protecció, d'asil i de refugi, perquè les persones puguin optar o no a la protecció internacional si hi tenen dret. Sí. I si no hi tenen dret, doncs, evidentment, tots els estats tenen dret a regular l'entrada o sortida de persones, i això no estem dient fronteres avall ni tot això, però sí a fer-ho bé. Què és el que no està passant.
Sí, de fet, jo crec que no hauríem de perdre de vista una cosa que el Papa Francesc subratlla constantment, que és que els immigrants no solament són un problema, sinó que són una oportunitat per a Europa. Ho hem vist, que ara crearà uns quants cardenals que tenen a veure amb tot aquest món de les minories i de la immigració. I jo crec que acollir, però no acollir l'Estat solament, sinó, diguem, fer l'esforç personal, comunitari, dins les parròquies, dins la societat civil. Sí, sumar-se sí. a això és una oportunitat d'aprendre, de nou reaprendre la solidaritat europea, sí, sí. que és una solidaritat que necessitem, perquè si no serem incapaços de posar-nos d'acord amb Itàlia, amb França, amb Luxemburg, amb Alemanya, no? Aquesta pèrdua d'unitat té molt a veure amb aquesta pèrdua de la capacitat de la solidaritat del nord amb el sud, per exemple.
Sí, 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 important això. Moltes famílies que poden acollir cadascuna una persona, potser, o una petita família, també. Tot això existeix a la societat, és un capital que potser no s'està aprofitant.
Però en Europa s'ha perdido lo que llamamos l'humanismo. Sí, sí. Esta es la historia. Los valores cristianos, este es el problema, Sergio. Porque, por ejemplo, los países del norte prácticamente te hacen la guerra. Turquía, la Europa le da 3.000 millones de euros y recibe un número tot de inmigrantes. Grecia dice, ahora Grecia está teniendo una oleada de inmigrantes.
Los sirianos, por ejemplo.
Claro, los sirianos prefieren, claro, la vía más corta.
Sí, sí.
Y prácticamente dice, ¿yo cómo hago? Que tengo ya al límite del rescate, ¿cómo puedo? Europa, por lo menos, ayúdalo económicamente. Uh-huh. Porque ya es un país que está económicamente borderline.
Hi ha països de la Unió Europea que no han acollit ni un sol, sí. ni un sol refugiat.
Àustria, Hungria, Polònia...
República Txeca, Polònia...
I hi ha d'altres heroics, perquè Alemanya, Itàlia...
De 27 estados de la Unió Europea, los únicos que somos, Espanya, Itàlia, Grècia, Turquia.
Alemanya... No, Alemanya ha acollit moltíssima
sí, però
gent.
Sí.
Turquia no és Unió Europea, matisem,
però
bé,
Alemanya
també.
Alemanya ha acogido los sirianos, que són los más tecnológicamente preparados.
Perquè són llestos.
Claro, porque...
Va fer un esforç arran de l'acord del 2015, sí, famós, que no han complert.
Però ha fet un esforç.
Ningú. Però ha fet un esforç, sí. I ja està. Però tenemos que ver ahora qué pasa con la derecha, l'extrema derecha que va... continuament augmentant.
Sí, sí, l'alternativa per a Alemanya, sí, sí. efectivament.
Que té relació amb el que han fet d'acollir tanta gent.
Clar, eh? Sí, 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 no.
Tot un problema complex, i això no ho podem ignorar. Tampoc ho ignora el Papa Francesc, i ho ignoren moltes persones, fins i tot d'ONGs, és a dir, que el problema no és només acollir, sinó que cal afrontar-lo, abordar-lo.
El pobre ha dado muchísimos ejemplos. Ha puesto los váteres bajo el columnado de San Pedro,
sí, sí.
los barberos grandes.
Això és predicar amb l'exemple.
Ha dicho a cada parroquia, güey,
Oberta, sí, sí.
Jo estava con Don Peyo a la parròquia de Santa Anna, Plaça
sí, senyor,
Catalunya.
Aquí a Barcelona, sí.
He hablado con él otro día. Digo, ma como, la iglesia ha cerrado. Dice, ma tú crees que nosotros en 11 meses hemos hecho, y lo sé, millones de bocadillos.
Sí, sí.
Un mes, por lo menos, estamos cerrados. Reabren el 7 de ahora, de septiembre.
Volve.
Porque no podemos más. La gente está cansada. Uh-huh. Toda la gente que ayudaba, que limpiaba.
De vegades no hi ha més remei, que fa una petita pausa.
A Madrid,
però...
otro ejemplo. Pero yo no sé otras ciudades donde está que han hecho esto.
Uh-huh. Bé, com a mínim, problema. Si cada, parlant d'església, si cada diòcesi tingués una església
claro.
oberta permanentment, guanyaria molt, certament.
Esto en Itàlia, en França, les iglesias catòliques, por lo menos.
Uh-huh. I no només a nivell d'església, perquè efectivament tota sí. la societat civil, com
o sea,
dèiem...
L'exemple de Papa Francisco és qualificante.
Sí, sí, certament que sí. Bé, ara tornem a reprendre el tema. També m'agradaria que Dani Vilaró ens donés algun exemple de declaració d'Amnistia Internacional o d'aspectes que ha tractat aquest estiu Amnistia Internacional sobre la crisi migratòria. Farem una breu pausa perquè ja són 7:15 i tornem de seguida amb la notícia curiosa que ens portarà el Rafa Sanahuja i l'última roda d'intervencions.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
Us proposem una peregrinació de 9 dies a la ruta de Sant Pau a Turquia amb la parròquia Sant Pere de Rubí i viatges al Corte Inglés. Istanbul, Esmirna, Éfeso, Kusadasi, Sardes, Didima, Pamukkale, Konya i la Capadòcia per només 1.590 euros, que inclouen els vols, hotels de 4 estrelles, pensió completa, guia oficial, bus privat, acompanyament de viatges al Corte Inglés i assegurança de viatge i cancel·lació. La ruta de Sant Pau a Turquia amb viatges al Corte Inglés. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Reprenem el col·loqui des d'aquí, des del mirador de l'actualitat, com cada dia de dilluns a divendres a les 6:05 de la tarda us acompanyem fins que siguin gairebé 6:45. Són amb nosaltres el professor de la Universitat de Batoliva, Jorge Martínez, el portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya, Dani Vilaró, i el geòleg italià Luigi Contento. Però tenim ja a punt el Rafa Sanahuja, que ens porta la notícia curiosa d'avui. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Doncs avui us vull parlar d'una dona poc coneguda, però que ha viscut aquest estiu en primera persona l'actualitat més brutal. Es diu Anabel Montes i va ser cap d'aquesta arxiconeguda i arxipolèmica última missió al vaixell Open Arms. Bé, Anabel Montes ha parlat per al diari digital El Dia Punès i és que en aquesta entrevista, i passat tot aquest periple tan dur el qual coneixem, Anabel tria 20 moments dels 20 dies que va durar el rescat i en podem fer un resum. És impressionant, per exemple, quan Anabel parla dels moments en què hi ha les embarcacions a la deriva, la sensació de desesperació de les persones que hi viatgen cap a una mort segura, si no fos per vaixells com el seu. Relata també els moments de l'acte insòlit en què demanen a les Nacions Unides ajuda i envien 89 sol·licituds d'asil polític documentades per a les persones que portaven a bord. També relata, per exemple, com l'ansietat es feia cada vegada més forta en els seus rescatats, dia rere dia, arribant molts d'ells a saltar del vaixell gairebé sense forces i gairebé sense saber nadar, i com ella mateixa, la pròpia Anabel, va haver de saltar també per rescatar-los. O també quan la mateixa mar se'ls posava en contra, havent de navegar amb onades de més de 3 metres al voltant, una autèntica bogeria. O moments de pura emoció, quan es van produir els comiats a causa del desembarcament de menors no acompanyats per ordre del Tribunal de Palerm. Pèls de punta imaginant situacions així. O els esdeveniments viscuts el dia 9 d'agost, quan el director de l'ONG, Òscar Camps, el director de l'ONG a Itàlia i també cap de missió, Ricardo Gatti, van anar fins a ells per portar-los que viures juntament amb el conegut actor Richard Gere. Perplexitat i molta emoció a bord en aquest moment. I els moments finals, també parla Anabel dels moments finals, quan el fiscal d'Agrigent va acudir en helicòpter fins a Lampedusa i va pujar a bord per veure amb els seus propis ulls què estava succeint. A les 3 hores ella mateixa va baixar fins Capitania Marítima de Lampedusa, on el comandant de guardacostes li va fer signar un paper en què es podia llegir desembarcament immediat. Explica Anabel que en aquell moment no podia controlar les llàgrimes i es va posar a plorar envoltada de guardacostes que agraïen la feina feta dins el vaixell. Una història, sens dubte, dura i conmovedora que ens ha de fer reflexionar a tots plegats, com així estem fent en aquesta edició del Mirador.
Moltes gràcies, Rafa. La teva notícia curiosa avui no és cap broma, és una història ben seriosa, ben colpidora, la d'Anabel Montes. No sé si vostès la coneixien. Bé, havia fet aquesta alerta, no?, com a cap de l'expedició d'Open Arms, ara fa uns dies.
Sí, sí, sí. Jo volia dir una cosa sobre Líbia, no?, que
sí,
abans ha sortit
endavant, i tant,
el tema, no?, perquè quan va haver-hi la crisi d'Open Arms justament es parlava, no?, que tornin a Líbia, no?, que tornin a, o que els desembarquin a Líbia, no?,
a fer vacances.
Exacte. I Líbia, no?, trencar una mica la idea aquesta de Líbia, bueno, hi ha molta gent, ja crec que ja ho sap, no?, de que Líbia no és un país segur, no?, en aquests moments, i que el desembarcament d'aquestes persones, diguem, de qualsevol persona que rescatava el Mediterrani per ser tornada a Líbia, no pot ser una opció viable, no?, és un país absolutament en fallida, ja no sabem qui és l'interlocutor d'Europa, realment, amb qui ha de parlar, i jo crec que Europa també ha estat víctima una mica dels acords, no?, que va signar en el seu moment amb Gaddafi per gestionar la frontera externa i que ara se li han girat en contra, no? És a dir, no té ningú amb qui parlar, té unes màfies operant allà, això és evidentíssim, que van enviant gent, però és que la situació allà, nosaltres hem denunciat des d'Amnistia, hem fet un parell d'informes de les condicions de reclusió en què estan aquestes persones subsaharianes que entren a Líbia, és a dir, se les tanquen en presons, són sotmeses a tortura, violacions, abusos, de tota mena, han de pagar una morterada per després agafar una... És a dir, l'opció de Líbia no és possible, no? I, per tant, sempre hem de mirar quina és la solució que han d'oferir als països europeus.
És a dir, que aquestes persones, abans del drama de la Mediterrània, han patit un altre drama.
El Pietro Bartolo, el metge de Lampedusa, deia que de les dones que tenia ahir quan arribaven, era pràcticament inexistent l'espècimen dona que no ha estat violada. Mm-hmm. És a dir, totes havien estat violades reiteradament als camps de concentració.
Sí, sí, són camps de concentració.
No d'extermini en el sentit...
però diguem, sí de reclusió.
Alemany.
Sí, sí, sí.
Exacte.
Però sí que de concentració, sí.
Sí, sí, és una altra forma, doncs, de posar en joc vides humanes amb una inhumanitat terrible. Sí, senyor, contento.
El problema, Cavalcado, el problema, la tigre de la immigració, perquè pràcticament dice, Tunisia ha ofrecido su puerto a Sfax. ¿Por qué Open Arms no han desembarcado a Tunisia los inmigrantes? Tunisia era un puerto seguro. Pero se ha descubierto que ayer ha llegado un barco que venía de Tunisia. Dice, ¿ma cómo? Ahora, Tunisia no...
Tornem a Tunisia.
También Tunisia no es un puerto
también
seguro.
También está...
Sí, está revuelto, porque Tunisia también la situación está ahí, ¿eh?
Sí, sí, va ser una de les primeres, si recorden vostès, primaveres àrabs, la de Tunísia, semblava un país molt pacificat.
I després, otra cosa que, un poco, ¿por qué se ha cabalcado esto? Dice, ¿qué están haciendo las naves de la ONG al límite de las aguas internacionales de Libia? Es como si prácticamente funcionasen como taxi. Te cojo, tú te pongo de acuerdo con la mafia, te cojo y te llevo a Italia. O sea, este era el problema por lo cual prácticamente la gente ha empezado a... Esta es la propaganda que se ha... ¿eh?
Sí, sí.
El señor Salvini, esto pensaba, esto decía. Dice, no, es mejor entonces que lo cogemos, mandamos un avión, estamos más seguros, visto que lo tenemos que traer con el taxi, lo llevamos con el avión. Este era el problema serio, un poco. Sí. Dice, ¿por qué no es un salvataje así ocasional? Como si pasa una petrolera... Te encuentra un barquito de este, lo salva, este sí. O la nave del cuerpo de la Guardia Costa italiana, como ha salvado otro día 30 personas, 40, porque estaba en grande dificultad, la ha tenido que coger porque no le podía hacer hundir. Uh-huh. Este es lo que ha, este mantra, es prácticamente la que ha calado en la población.
Sí, perquè després
es
fa demagògia, s'utilitza això...
Clar.
Clar, clar. I es diu que aquestes persones venen a delinquir, etc.
O el tema de l'efecte crida, que és un altre...
Sí, sí,
i tant.
Sembla, clar, és que tot el bo genera crida.
Sí. I tant. Sí, sí, sí.
Estan veient, jugant al Barcelona, si vas a Àfrica, veus que el més important d'Europa és Messi.
Sí.
No? Clar, clar.
Realment, culpem a Messi de l'efecte crida, també.
problema que dice, ah, ¿cómo ha llegado uno del Congo, la Tanzania, que tiene la camiseta de Ronaldo o de Messi?
Clar, com clar, és la història? Sí, sí. Bé, ho hem de deixar. Em sap greu perquè el temps s'acaba i el tema és prou important, però hi tornarem segur. Moltes gràcies, Dani Vilaró, d'Amnistia Internacional, Luigi Contento, geòleg de Clicat, i Jorge Martínez, de la Universitat de Valladolid.
Gràcies a vosaltres.